sempre, arribem al punt de les 12 del migdia dels divendres parlant de cinema. I és que avui canvia la cartellera, com cada divendres, i us presentem quines són les novetats als cinemes de Sant Cugat i fem una crítica, expliquem una mica, detallem i comentem una pel·lícula.
Una orientació,
orientem,
no?
Sí.
Tractem d'orientar.
Exacte.
Dins de la subjectivitat.
Sempre, no?
Sempre, perquè...
Tot el que diu una persona sempre és subjectiu. En l'objectivitat, Àngel, estaríem d'acord que no hi acabem de creure cap dels dos.
Ah, això mateix.
Tot i que a vegades s'hagi d'intentar ser el més objectiu possible, tots som subjectes d'opinió, per tant, som subjectius. Parem de parlar de filosofia, anem a la cartellera. Aquesta setmana dues estrenes coincideixen tant a Yelmo com a Cinesa, les mateixes dues pel·lícules. Deixa'm dir-te que si a vegades sembla que les estrenes no són gaire sucoses, potser aquesta setmana, i segons el que hem pogut llegir de la crítica, doncs sí que sembla que...
En principi són atractives.
Que ara, són atractives.
Ara després, potser si escarbem una miqueta, doncs no són tan bones com la publicitat diu, perquè pensa que estem molt supeditats per la publicitat. Jo veig que hi ha llançaments televisius, per exemple, la darrera pel·lícula de Brad Pitt.
Doncs
quin llançament televisiu, s'han gastat una millonada.
Molta publicitat, clar. I això que el seu actor principal ja genera expectació.
Sí, però això no vol dir que aquesta pel·lícula sigui bona.
Doncs també la comentarem, Àngel,
perquè
has tingut l'ocasió de veure-la, i així que quan en fem els 5 cèntims, doncs en parlarem una mica més en profunditat. Si et sembla, comencem amb l'única que no hem vist, que potser la deixarem per la setmana
sí,
que ve.
Sí, la deixarem per la setmana que ve aquesta.
I es tracta de Birdman.
¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas?
¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado?
Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Birdman 4 y por eso...
¡Birdman 4! ¡Usted hace Birdman 4!
Si haces esto es porque te horroriza admitir como a todos los demás que no eres relevante. ¿Y sabes qué? Es cierto.
Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron.
Cállate.
Sabes que tengo razón.
Cállate.
Una película de Alejandro González Iñárritu, amb el repartiment de Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Jack Galifianakis, Naomi Watts, també, entre d'altres, que narra la història doncs, que després de fer-se famós, interpretant un cèlebre superheroi, un actor tracta doncs, de donar-li un nou rumb a la seva vida i també a la seva carrera. Ho fa recuperant la seva família i preparant-se per estrenar una obra teatral a Broadway. Poca cosa, ens diu la sinopsi.
Sí, poca cosa. És una pel·lícula que té molt bona pinta i no sé si tindrà alguna nominació per alguna cosa d'aquestes que fan les Goyes, els Oscars...
No sabem. Els Oscars encara no els sabem. Els Gaudí i els Goyes sí, fan al febrer. Els Goyes ens haurem d'esperar unes setmanes.
En principi és una pel·lícula, diguem, entre cometes, art i assaig. I curiosament, la fan aquí a Sant Cugat, als dos cinemes, oi? O un?
Aquesta, a tots dos cinemes, coincideixen les estrenes... Per
menys,
tant,
menys aquesta.
Aquesta sí, també, totes dues. Okay. La podrem veure en versió original subtitulada Cinesa o en Yelmo en la versió doblada. La crítica, totalment positiva i coincident, almenys, les que hem trobat. Per exemple, el Tom McCarthy, de The Hollywood Reporter, diu Birdman vola molt, molt, molt alt, diu, un dels tours de forts visuals més espectaculars mai vistos, al servei d'una història que analitza la naturalesa canviant de la fama.
Bé.
Doncs veurem si vola aquest Birdman, que és un superheroi que té ales.
La setmana que ve la comentarem si no hi ha alguna cosa més important.
Exacte. Llegim dues crítiques més, la del Peter De Bruch del Variety, que diu el de Michael Keaton és el comeback del siglo, és la mejor película de Iñárritu, un triunfo a todos los niveles.
L'Iñárritu és un mexicà que és el de Morris Perros i això que ha triomfat bastant als Estats Units perquè fa un tipus de cinema que no té res a veure amb el cinema mexicà. Ara existeix un cinema internacional, per dir, aquest s'ha apuntat
una nova corrent.
Sí, sí, és com el Bayona també, que també fa aquest tipus de pel·lícules, o el Collet Serra i autors aquests.
Que agraden gairebé tot arreu, eh?
Sí, que agraden tot arreu i normalment estan produïdes o coproduïdes per als Estats Units.
Aquesta està produïda dels Estats Units. Anem a la última opinió de l'IndieWire, la Jessica Kiang, que diu: Birdman és sonido i fúria. El reparto al completo està impecable, partiendo de un guion escrito de forma brillante. Con Birdman renace nuestra propia fe en las posibilidades ilimitadas del cine.
És curiós que utilitzi aquesta cosa de sonido i fúria, sound and fury, que és, una, és el títol d'una obra de, sembla que era William Faulkner, i que es va fer una pel·lícula inclús, però és molt curiós que un crític utilitzi això per aquesta pel·lícula, no? És que és simptomàtic, eh?
Si els oients volen saber més, poden veure el tràiler, que potser és més explicatiu que la breu sinopsis, i veuran per on van els trets. Ja la poden anar a veure, si no, nosaltres, la setmana que ve, la comentem en profunditat, si no tenim una estrena més impactant. Anem a l'altra estrena de la setmana, us ho dèiem, només n'hi ha dues, totes dues dels dos cinemes, Cinesa i Elmo, i l'altra és la que protagonitza el Brad Pitt, aquesta que dèiem que havia tingut tanta publicitat, Corazones de Acero.
¿Crees que no puede ir a peor? Sí puede, e irá a peor. Las muertes y las matanzas no han terminado. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos.
No han muerto. ¿Y el resto del tercer pelotón?
Somos nosotros.
Sargento Collier, soy su nuevo ayudante del conductor.
¿De la escuela de tanques? Ese es nuestro hogar.
Nunca he visto el interior de un tanque.
Lo verás. Yo empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Llevo años con estos caballeros.
Si estas tropas les rebasan, nos vamos todos al garete. Solo les tenemos a ustedes.
No te pediré que hagas nada que no haya hecho yo mismo.
Doncs aquesta pel·lícula ens situa a l'abril del 1945, mentre els aliats inicien la seva ofensiva final al front europeu. Un aguerrit sergent d'artilleria, l'anomenat Guardadí, es troba al comandament d'un tanc Sherman, i dels cinc homes que componen la seva dotació. És una missió mortal darrere de les línies enemigues. Estan superats en nombre, també en armament, i amb un soldat novell ficat a les seves files, el Guardadí i els seus homes ho tindran tot en contra en el seu heroic intent de llançar un atac al cor de l'Alemanya nazi. Sembla que l'Alemanya nazi és protagonista de moltes pel·lícules que trobem a la cartellera.
Bueno, aquesta no és protagonista, seria secundari.
Secundari,
també. És a dir, seria el motiu per al que hi ha aquest raid dels nord-americans. Bé, primer de tot m'agradaria veure la coincidència entre les dues pel·lícules que han produït per separat el matrimoni Brad Pitt i Angelina Jolie. Que les dues, aquesta està produïda per Brad Pitt.
També és produïda per Brad Pitt, ell és el protagonista.
Sí, i per la seva productora. I l'altra, la Invencible, es diu.
Sí, Unbroken, la de l'Angelina Jolie, que a més n'és directora.
Sí, però també està produïda. És curiós que les dues pel·lícules siguin bèl·liques i que les dues pel·lícules siguin més aviat pel·lícules d'acció, no? Com deu ser aquest matrimoni que deuen... Bueno, que la seva obra... quan produeixen una pel·lícula fan pel·lícules bèl·liques, no? Deuen ser molt bèl·lics, no? La seva vida privada.
Mira, es van conèixer a la gravació d'aquella pel·lícula d'Agents Secrets, Senyor i Senyora Smith.
Sí.
Doncs potser és una mica...
Sí, però que era... Sí, és veritat, podia ser una representació, no? Sí, podia ser una representació. En quant a aquesta, a mi... No, ni m'agrada ni em desagrada. El que em pregunto és com es pot fer una pel·lícula així en els moments que vivim, una pel·lícula sobre un fet de la Segona Guerra Mundial, quan el cinema nord-americà, estem parlant del cinema nord-americà, n'ha fet la tira de pel·lícules així a la seva època, als 60, bueno, més després. A mi aquesta pel·lícula em va recordar una pel·lícula d'un director, Anthony Mann, que es deia La colina de los diablos de acero, que això formava part d'una sèrie de pel·lícules que estaven titulades en l'argot Men in War, homes en guerra, i que mostraven des de dins la reacció dels soldats que combatien davant d'aquestes situacions perilloses. Aquest és això. Només es veu la pel·lícula des d'un punt de vista, per això et dic que els alemanys aquí no tenen...
No hi surten.
Són completament... Surten, però... com si no sortissin, perquè sempre només es veu el punt de vista dels alemanys, perquè la pel·lícula és molt interessant, parta de plantejament, parla de pràcticament dels darrers dies o mesos de la guerra, quan els alemanys van declarar a tota la població soldats, és a dir, van combatre d'homes, dones, vells, joves, nens, nenes, i esclar, és molt interessant aquesta part, i a mi això m'ha quedat únicament com a secundari.
Penjat.
Clar, perquè a mi m'agradaria veure, que es veu molt poquet, això, que es vegi un nen combatent amb un soldat, amb un uniforme de la SS, o de la, de, i això no es veu pràcticament, es veu una miqueta, com de panorama de fons. Tot és des del punt de vista nord-americà, homes en guerra.
Sentimentalista o no sentimentalista?
És què?
Si és sentimentalista la pel·lícula.
No, al contrari, no, és una pel·lícula molt dura, és una de les pel·lícules més dures que he vist sobre la guerra. Té coses molt positives. Jo només ho dic com a comentari de com es pot fer una pel·lícula d'una manera o d'una altra. Ara, dic, en recorda pel·lícules dels anys 60, Anthony Mann sobretot, i la pel·lícula, doncs, és molt dura sobre el que els hi passa a la gent que combat. Però clar, també els hi passa als alemanys, no sé com dir-te.
La guerra acaba sent dura per tothom, no deixa de ser la guerra, no?
Però aquesta pel·lícula és positiva perquè no te'ls presenta com uns herois així, com acostava a passar en pel·lícules clàssiques.
Com aquella que havia fet George Clooney, que ha acabat demanant perdó.
Ah, sí, aquella, com aquella
no. Monuments Men.
Sí, aquella no, com aquella no. Te'ls presenta com sers humans que tenen, sers humans de baixa estona, topa, per dir-ho en algun moment, que en els moments aquests es converteixen en feres i salvatges i que poden matar i tot. És que aquesta pel·lícula, des d'un punt de vista, és interessant, a mi m'ha interessat. No m'aporta res nou en altres aspectes, però aquest sí que val la pena destacar.
Doncs potser val la pena, no?, per aquells que els agradi aquest,
sí,
tipus de pel·lícula passar.
Sí, perquè els agradi aquest tipus de coses, i està bé, però jo he notat a faltar una sèrie de coses que bé, no, tampoc. Jo no tinc per què fer la meva pel·lícula, no?
Brad Pitt, bé?
Sí, perquè a més està desconegut, està realment maquillat d'una manera que dona aquesta cosa, aquesta sensació de l'home que combat fins a la mort per defensar el seu país i tot això.
Doncs anem ja a la tercera pel·lícula de les que parlarem avui, la que analitzem en profunditat, és The Imitation Game.
Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es...
Amb guió de Graham Moore.
Imitation Game, no?
Sí, amb el llibre escrit d'Andrew Hoods. És un biopic, de fet, sobre un matemàtic britànic, Adam Turing, famós ell per haver desxifrat els codis secrets nazis continguts en una màquina que es deia Enigma, la qual cosa va determinar l'esdevenit de la Segona Guerra Mundial en favor dels aliats. Lluny de ser mirat com un heroi, Turing va ser acusat i jutjat per la seva condició d'homosexual al 1952, i podríem afegir un altre final, que el deixarem per aquells que vulguin anar a veure la pel·lícula.
Doncs aquesta pel·lícula també és una d'aquelles pel·lícules, és un d'aquells temes que es veu que el cinema, doncs, pot estar obert a tractar-lo de manera diferent. La pel·lícula Enigma, dels anys, suposo que 80, dirigida per Michael Apted, tractava del mateix, de quina manera aquesta màquina per desxifrar missatges, doncs, van treballar els aliats i van descobrir-ho, però una pel·lícula d'acció aquella era una pel·lícula d'acció.
I aquesta, la guerra, podríem dir també és en segon pla, d'alguna,
sí,
manera, no?
Això mateix. Tu l'has vista, les investigacions ocupen el primer lloc, la part política també ocupa el primer lloc, i no va per de cara a la pel·lícula d'acció, perquè i és normal, perquè el director, que es diu Morten Tildum, que sembla que és o noruec o suec, jo crec que és noruec, va fer una pel·lícula, per exemple, un thriller, el seu país es deia Headhunters, que van passar-ho al cinema d'autor, i hi ha una pel·lícula realment esplèndida, que ell va per parlar dels sers humans i de la situació social més que de la part d'acció. Això vol dir que és una pel·lícula, diguem, més intimista que d'acció, encara que el tema podia ser d'acció. El que passa que és una pel·lícula sorprenent, i aquí no sé si passaré i seré un spoiler o no, però jo penso que al final, quan acaba la pel·lícula, estàs parlant de l'homosexualitat. De quina manera, doncs, una pel·lícula que parla de la màquina, sí, poc a poc va derivant cap a l'homosexualitat del protagonista. I que estava
i, i del tractament dels homosexuals als anys 40, 50
i 60. Al Gran Bretanya, si no m'equivoco, fins a l'any 65 aproximadament, no es va crear una llei que alliberava la llei contra l'homosexualitat.
Perquè déu-n'hi-do la duresa, tot i que la pel·lícula no parla només de l'homosexualitat, diguéssim, no és l'ítem principal, dona detalls, dona dades i mostra la situació de l'homosexualitat en, sí, aquell moment determinat i com es tractava des del govern.
És que era terrible, perquè jo recordo en aquella època que va haver una pel·lícula que es deia Victim, que feia el Dirk Bogarde, que va ser la primera que posava això de manifest, i pocs mesos després doncs van abolir la llei. Jo penso que la pel·lícula aquesta, la Imitation Game, que no sé, perquè no l'ha traduït el títol, no ho entenc, però bueno, crec que val molt la pena perquè t'aporta moltes coses sobre l'enigma i sobre l'homosexualitat, que jo penso que donaria peu a una altra pel·lícula.
Doncs sí, i també per conèixer aquest matemàtic anglès, Alan Turing, sí, que potser per molts és desconegut. Parlàvem, per exemple, amb la pel·lícula Diplomatic, grans persones que han fet que la història
canviï
i són grans desconeguts.
Sí, perquè si els polítics haguessin fet la seva, no s'hagués descobert el secret de l'enigma.
Doncs no, a contracorrent no. Va haver d'anar a Alan Turing.
És que s'ha de tenir constància i fer amb el que ho fa un, oi que sí?
Ell la té, i al final els seus companys, a vegades per nassos, també acaben tenint fe en la seva manera de fer les coses i amb la seva idea. Convidats tots, doncs, no, Àngel, a veure The Imitation Game.
Penso que sí.
Altres alternatives ja les hem comentat també, la del Brad Pitt, Corazones de Acero, i també l'altra pel·lícula, la primera que hem comentat, la de Birdman. I tornem divendres que ve amb noves pel·lícules.
Molt bé, Alba.
Bon cap de setmana.
Sant Cugat a fons.